Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Puta i Alfonso Rueda tornarà a ser president de la Xuta.
Molt bé, Marc, qualsevol novetat que hi hagi, una hora més serem aquí encara, fins a la una.
Perfecte, fins ara.
Gràcies, fins ara. A veure, reprenem el fil de la Champions. Home, no és massa normal que hagin de canviar un entrenador a dos dies, no?, d'un partit de vuitens de Champions.
I el que no és normal és que vulgui canviar l'estil de joc en dos dies, no el podrà canviar.
Clar. Va, diu que coneix els jugadors, potser els convenç o potser els, no, els motiva d'alguna manera.
Han d'estar en una situació molt complicada per fer això, no?
Sí.
També el president que té el Nàpols, també és personatge.
És igual donar-li l'oportunitat encara de veure què fa, i si òbviament si el resultat és dolent,
és que espera't, què passa a l'eliminatori i després...
Perquè imagina't, si ve el nou i el Barça elimina, ja comença malament.
No, però potser és una... va bé pels jugadors, així els allibera.
Sí, potser funciona allà, no vols dir?
Ja els ho sona.
Aquí has estat bé.
Ja t'he vist per on anaves.
Ja has estat bé, has estat bé.
El meu millor amic... l'altre dia, un cap de setmana, va anar a Milà i se'n va anar a veure el Milà-Nàpols. Es va gastar 400 i pico per llegar 4 la dona i els dos fills. Però, i li vaig preguntar, dic, escolta, què tal el Nàpols, tu? Diu, op. Diu, escolta, d'aquí, ja, diu, a fora de casa juga quasi un 5-4-1. Juga amb tres centrals a fora de casa. I juga amb Baraskelia, l'altre dia no hi havia Osimhen, jugava amb Simeone, el fill del Xolo, i Baraskelia una mica fent una mitja punta, però era quan perdien la pelota contra el Milà, que era un 5, pràcticament un 5-4-1. Va ser un equip rocós, els hi costa a dalt perquè no van arribar gaire, només aquest, que no el sabien pronunciar tampoc, el Baraskelia aquest, que és una mica estrany, és un jugador estrany que va a la dreta, a l'esquerra i tal, però que els hi va complicar bastant amb el Milà. Va guanyar el Milà 1-0, però els hi va complicar bastant. Ara, això és el que em va explicar del que va veure el partit.
La ratxa que porten per això és nefasta, eh? Vull dir, una victòria per estar repassant aquí en els últims, que és 5, una victòria en els últims 5 partits, sí, 3 victòries en els últims 15 partits, vull dir,
és un equip... Torna al ciment, que és un perill, sense cap mena de dubtes és un perill, i més per la defensa del Barça. I si tenen un dia acertat, tant Carasquelia com el ciment, te poden crear problemes.
Ja. Amb Rudi García jugaven un 4-3-3 Anguissa, Lobotka i Zielinski, i a dalt amb Politano, Osimhen i Baraskelia.
Bueno, és curiós perquè Zielinski no està ni inscrit en la Champions ara,
està apartat perquè sabeu el Nàpols que ja ha signat de cara a la propera temporada amb l'Inter de Milà, i l'han deixat fora de la Champions perquè tenen aquest
sidral, i era un dels millors migcampistes que tenien, sense cap mena de dubte.
Això és la Champions, no? Vull dir, encara que estigui en futur, Jordi, n'hauràs vist a tots colors, no?
No, el mateix Mateu ho ha comentat, no? Al final, a Nàpols, en el camp ja sempre hi ha un ambientàs, i en Champions segur, i a més, el tarannà d'aquesta gent són
gent calenta,
són calents, i per tant hi haurà ambient, i encara...
Em sembla, Jordi, que es va guanyar ja, no?
Sí.
2-4, Europa League,
el que passa és que, pues nosaltres arribem una mica com arribem, no? Però el partit no serà està malament, però Champions tothom s'ho pren d'una altra manera, la il·lusió és gran, tant per ells com per nosaltres, eh? Per tant, hòstia, és un partit que és, jo crec que té moltes incògnites. Veurem si es recuperen finalment el Osimhen, que és a dalt, és el jugador determinant, i veurem una mica com funcionen, si jugaran a atacar o no, jugaran, com deia el Dani, tots a darrere. Jo crec que hi ha moltes... o si canviarà l'entrenador, i si realment podrà canviar alguna cosa, no? És que, esclar, hi ha molts interrogants, no? Haurem de veure què passa, no?
No, en qualsevol cas, també, vull dir, és Champions, aquí tothom és motivat, però la motivació que pot tenir el Nàpols és que juga contra el Barça. O sigui, aquesta motivació a lo millor no la tindria si juguessin contra el Copenhague, perquè potser el nom, no, Copenhague,
no, però
jugant també... contra el Barça.
Sí, però després el Barça també dius, hòstia, comença la Champions altra vegada, no? Jo crec que no hi ha major estímul, no hi ha major... Comencem una competició nova, que és una mica el que hem d'agafar-nos, ara.
És el que t'has d'agafar, sí o sí.
I, hòstia, esperem que no sé, que la cosa surti bé, ja veurem després com anirà això. Però fàcil, a Europa no hi ha ningú, absolutament ningú.
És que fora de casa està veient el Barça, fora de casa Europa, ha guanyat el Dinamo de Kiev 0-1, el Victoria Pilsen 2-4 i el xurro del Porto a la fase de grups, que vas guanyar 0-1 en un partit que no vas mereixer segurament guanyar aquell dia, amb gol de Ferran Torres. Vull dir, tota la resta de sortides del Barça en els últims 2-3 anys són empats o derrotes.
Veure, guanyar o no guanyar, bueno, clar que és important, però jo crec que l'important és que el Barça pugui competir i que l'eliminatòria es decidisca a la tornada aquí a Montjuïc.
I variacions en quant a l'equip, jo crec que serà el mateix de Vigo, amb el canvi de Gundogan per Vitor Roque.
És que poca cosa més té Xavi ara mateix, no? Per jugar, què?
No veig un altre... No.
Bueno, l'eix de la defensa igual...
Araujo, Koundé estarà, Araujo, i pot ser que jugui Íñigo Martínez.
Ai, veurem si dona continuïtat. Hòstia, és que clar, Covarsiu és que jo crec que... És espectacular, és que porta primer 4 partits seguits amb un nano que té 17 anys. Ho està fent espectacular, perquè crec que l'altre dia ho comentàvem, no? Al final el que té més clarividència, el que té els passes interiors que supera
la pilota dels peus, sí.
Però hòstia, estem parlant de Champions, estem parlant de... ja sé que ha jugat a Sant Mamés, ha jugat a llocs... veurem si tindrà continuïtat o no, o li donarà descans, o jo crec que també és un interrogant important, no?
Tenint en compte que si juga Osimhen, que creus que seria millor,
Seria millor
Íñigo que Covarsí?
Sí, però és, segurament,
pregunto,
jo crec
que per l'experiència, vull dir, Araujo
no,
Íñigo...
Està clar, però ho hem parlat moltes vegades, aquest nano defensivament és molt bo,
sí.
I no s'arruga, surt a apretar, ho va fer contra el punta de l'Alavés.
Sí, a Samu,
Samu
Rodion.
I amb el Larsen.
Ho ha fet el Larsen aquest, ho ha fet amb tots. És valent en aquest sentit. Ara bé, hòstia, Champions, és el camp del Nàpolis. Jo no ho sé, veurem.
Esperem que la banda esquerra la sàpiguen tancar.
Clar, que no tens més, ara juga Cancelo,
Deixa de dir que... O que almenys dosifique les seves pujades i que...
No, que es trobi el mecanisme aquí, bueno, per equilibrar-ho, o no ho sé.
Perquè seguiu veient el Christensen, De Jong, Gundogan i Pedri.
Sí,
jo crec que sí.
Sí, eh?
És que jo crec que és el que et dona més estabilitat, ara, dintre de l'estabilitat que té el Barça,
Sí o sí.
És que quina alternativa té, no? Ara mateix.
Oriol Romeu, si te'l creguessis.
Sí, però no està jugant des de fa molt, ja. I posar-lo de cop aquest partit...
Això és una altra cosa. I ho sento dir-lo, però trau-lo al minut 94...
Per perdre temps.
Perquè jugueu un minut.
Però era per perdre temps.
No? A no ser que sigui, que tingui per contracte, que si juga més partits, cobre més i tal, i li faci un favor al jugador, em sembla...
Sí.
Bueno, era per... El partit havia costat molt guanyar-lo, doncs era una mica...
El mecanisme que explica el Jordi, de si puja Cancelo i tapar-lo, el mecanisme jo crec que seria De Jong, que és el que té més recorregut, no, Christensen no tant, més la posició... I De Jong decantar-se una mica quan puja, decantar-se una mica a banda
esquerra. Ja, però De Jong ve a rebre entre els centrals, puja, divideix,
no, perquè ja n'hi ha tres.
Jo parlo més de que quan te bascula el Covarsí, doncs el que s'incrusti sigui el pivot defensiu, que és el que s'ha fet sempre, que és el pivot defensiu. Si després a sobre a l'altre és capaç del De Jong després ja es collonut, però almenys que el pivot entri dintre la línia defensiva.
De fet és així, si el lateral teu s'incorpora i el central esquerrà va a fer-li cobertura per darrere, el mig centre és el que s'incruste com a segon central.
Això és el que ha fet.
Això és el que s'ha fet sempre.
No sé.
Ja, però això seria marejar encara més a Christensen, no? Per exemple, vull dir.
No, bueno, jo crec que ell ho té bastant clar,
sí, no? Sense central és una de les qualitats que ha de tenir.
Hi ha alguna altra opció, que és a Christensen no el mous, i quan bascula, que no basculi, Covarsí, i és De Jong el que va ocupar aquesta plaça, com fa Kroos. Kroos, on li donen les pilotes? Pràcticament de lateral, esquerrà, Kroos. Faci, bueno, aquests mecanismes, que seran els que siguin, ara, però han d'existir, han d'existir.
El més important no és això, que també ho és, sinó que quan Cancelo vagi cap a dalt, que vagi cap a dalt, a fer mal.
Que encari.
Que no es quedi a mitges.
Que encari ja li costa. Ja li costa, però vull dir que prove, que prove de no tornar cap enrere la pilota amb tanta facilitat com ho està fent ara.
Què et sembla això de canviar d'entrenador? Francesco Calzona, és que clar, vull dir...
No, és, jo crec que...
No tinc el gust.
Jo no tinc el gust.
Sincerament.
Jo el conec. No m'he menjat alguna bona Calzona, però...
No, però com tot el ball ha dit Calzona, passava que en nombrava a mi. Calzona, Solsona, no fotis, jo estic aquí.
No, però com totes les decisions, no, al final... sempre està l'al·licient que ve entrenador nou, doncs aquell no sé què, però per altra banda que si pots que entrenarà un dia o dos aquest noi, per tant no ho sé fins a quin punt. I ara no, repeteixo el que he dit abans, han d'estar molt malament perquè es plantegin un partit tan important fer això, crec jo.
Ara, si coneix els jugadors perquè feia de segon i els havia ordenat coses,
sí, però tampoc tindrà temps de res, no?
Això pot ser molt més fàcil, però clar,
s'ha de sopesar.
Seleccionador d'Eslovàquia que està allà, ara vingui, és un moviment estranyíssim.
Tu ets que creus que va l'entrenador i diu, bueno, chavales, olvidaros de tot lo que habéis hecho y ahora pelotazo de aquí arriba y a presionar todos arriba y ya está.
No,
canvi de sistema, canvi de model de joc, canvi de...
No, el que vull...
S'ha de treballar d'una manera diferent.
No, l'únic temps, el temps que té és per posar ordre i donar quatre d'allò.
Però vas a dir,
d'aquí no es moveu.
Però que si els coneix i sap molt bé, escolta'm, jugarem així, que us conec, tu així, tu això, vull dir que això és una cosa que té guanyada, que ha fet de segon entrenador.
No, però si no fos un partit tan important, el lògic és quan arribes a un lloc d'aquests que no has entrenat res, dir, bueno... de moment fem el que heu anat fent. Sí.
No. Els dones quatre indicacions, no? La pilota aturada o el que sigui.
Què fas? És complicat. Per això et dic que, ostres, no, igual seria més raonable que comentava abans l'Àngel, no? Bueno, espera't a veure què passa a l'eliminatòria. I després decidiu.
Sí, però si ho té clar, ja la fot a la fora. Jugues contra el Barça a l'eliminatòria.
Jo no ho dic pel que està, ho dic pel que entra. Si tu hi entres ara i ja t'elimina, ja comencem a ai-ai-ai. Ja hem començat ai-ai-ai.
Sí, No, aquí hi ha dues coses, no? Dius, o no cremo el nou entrenador...
Ah, però això et dic, s'ha de valorar tot.
Però jo crec, o el president veu tan clar que amb aquest entrenador no passaran que diu, me la jugo ja a veure si és un revulsiu portar-ne un de nou, no sé.
La sensació en general és... que el Barça...
És una competició...
Però
és una competició de qui està pitjor, entre el Barça i el Nàpols, després de fer qui està pitjor.
En clau Barça és, vols ser optimista? Dir, hòstia, el Nàpols sí, no, que el passarem, i després, bueno, a quarts ja veurem, i... Però després la realitat t'ha anat ensenyant aquesta temporada que la que aixeques una mica el cap, hòstia, et foten un clatellot que te la baixen ràpid.
I que pronunciar la paraula clic també és arriscat.
Sí,
clic, 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 i anem a
esperar. No, però heu de tenir confiança, en sèrio, jugant amb aquest Nàpols. Jo ho veig d'una altra manera, però jo...
Home, fet no costa res.
Jo soc optimista, crec que...
Que el Barça passarà.
Jo crec que sí, home, és que aviam... jo crec que sí, jo d'entrada soc optimista, després veurem. Jo sí.
Perquè tu, aquesta setmana he anat fent un joc una mica macabre. Tu signaries uns quarts de final de Champions Barça-Madrid?
Uns quarts de final de Champions
Barça-Madrid, sí.
Jo tot el que sigui arribar a quarts és... Clar que ho signes. Al final... Si tu mateix no et vagis a les expectatives, si vols fer camí a la Champions, escolta, tard o d'hora trobes el Madrid, o trobes el City, o trobes el no sé què, o no sé quantos, no passa res. La qüestió és estar quarts. Jo sí, tant que...
A Madrid no li ha passat sempre això, eh?
No, bueno, però és el Madrid.
No, dic el tema de trobar-se al City, al gros de Torres.
No.
Sempre dèiem, li toca el fàcil a...
I si et toca el PSV que elimina el Dortmund?
O el Dortmund. O la Lazio, que elimina el Bayern. No, sí, per somiar, per això et deia que
sí,
la sensació és, hòstia, s'està posant maca la Champions, si tenim sort... Sí,
no, però és que tu arribaves a la final, eliminant el Madrid, eliminant no sé qui...
Però que és aquesta bandida, també, contra qui s'ha deixat punts al Barça a la Lliga?
Ja ho sé, sí, ja, que
no, a vegades... No ha sigut només contra el Madrid, l'Atlético, has patit contra el Granada, contra el Celta, i és que tampoc és una garantia que el rival...
Però i si passes a quarts?
I si?
No, i en vez del Madrid, si no sé què, doncs et toca un equip entre cometes més assequible.
Sí, clar.
I et plantes semifinals.
Ja.
I si toca el Madrid, si... suposo que hauràs après per els tant, partits que has jugat contra ells.
Escolta, s'ha de jugar i ja ho veurem.
Ja ho veurem. Va. Tant de bo.
S'han de guanyar, els partits s'han de guanyar.
Exactament.
Tant de bo, tant de bo. No, no, tant de bo.
Abans de jugar no ens en guanya cap.
Tant de bo dimecres veiem una bona versió del Barça i...
Firmes un empat?
Jo ara mateix sí.
A Nàpols?
Jo ara mateix sí, perquè estic amb el cagòmetro bastant important.
És que, aviam... És un bon resultat.
Home, però tal com està el Nàpols, no, el Barça hauria de guanyar el Nàpols.
No, però aviam, no, ara no. Tio, el Barcelona va i empat a Nàpols i te la jugues a Montjuïc, és un bon resultat.
Havia de guanyar el Villarreal, havia de guanyar el Granada...
És una altra competició.
Has guanyat el minut 92 de penal al Celta...
Clar. Un empat a fora de casa
és
un molt bon resultat.
Champions, molt.
Val. Un quart d'una. Una pausa i farem passar el Joan Camí per escoltar reaccions a l'empat del Madrid avui a Vallecas i també trucarem al Miquel Agut. Així que, Saperes, gràcies, agafar forces, que ve una setmana intensa.
Vinga, que no ens faci res. Bona
nit. Adéu, a descansar. Adéu. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre per camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum, los premios Euro NCAP a la seguridad.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself.
Tu diràs. Didn't know I was on. Amb Aleix Pariser. So wake me up when it's all over.
I 18 minuts. Abans d'entrar en la lluita per la Lliga, aquests partits del Madrid, l'ensopegada avui a Vallecas i la prèvia de l'Atlètic Club de Bilbao-Girona de demà, no sé si heu vist avui el Johan Cruyff, el golaç que ha fet Marc Guiu. Marc Guiu. Tu l'has vist, Solsona?
No.
Posa-te'l, ara, aquí a Twitter, busca'l, Marc Guiu.
Com es busca?
Espera,
no, home, no.
Busca'l. Tu l'has vist ara, això? Àngel, sí, que t'ho he ensenyat? Sí, tu, Roura, l'has vist també.
No, de fet, a veure, sense faltar l'ínim menys al Víctor Roque, que pot ser, en el futur pot ser un futbolista extraordinari, però si el que ha fet Marc Guiu amb els partits que ha jugat al Barça ho hagués fet el Víctor Roque, la gent estaria il·lusionadíssima amb el fitxatge del brasiler.
Home, clar, seria brutal el que ha fet. Ara, s'ha de tenir... no sé, alguna cosa, no?, per inventar-te un gol així d'esperó a la sortida d'un córner. És brutal, el que fa. Ho heu vist o no? Que
no, no va fer el gol només sortir contra l'Atleti Bilbao, que recordava, va fer el gol de cap. No,
i sempre després que ha jugat moments ha donat, inclús quan no ha marcat, ha donat... Hòstia, ha tingut alguna...
Sempre ha estat ahí, en posició de rematada.
I és això, és un jugador que abans ho comentàvem, no sé si al final se sentarà o no, això no sap mai, però que a la llarga jo crec que és un tipologia de jugador Que el voldrà tothom. Estic convençut que és
un nano que vagi al primer pal i que de cop i volta digui, mira, a la sortida d'un corner, mira, saps què? T'hauré l'esperó. I fot l'esperó...
Tampoc és un recurs.
És un recurs.
És un recurs.
Li surt bé, eh? Després.
No, no, però l'has de fer-ho.
Sí, sí.
No, se t'ha d'ocórrer. No, se t'ha d'ocórrer.
Sí.
Sí. Clar, hi ha qui no ho pensa.
No, no.
I ell treu el d'allò i li va...
La picada de l'escursor ha fet avui el primer pal contra el Rayo Majadahonda. Mira, el Johan Cruyff, ho han gaudit un miler de persones, i ho ha estat seguint el nostre estudiant en pràctiques, el Martí Mirabete. Hola, Martí, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Doncs sí, Marc Guiu ha estat un dels protagonistes amb un gol que segurament és un dels millors que s'han vist mai a l'estadi Johan Cruyff. Guiu, que hi va ser convocat per Xavi pel partit a Vigo, ha entrat al camp des de la banqueta i al minut 86 ha rematat una pilota a la sortida d'un córner amb un cop d'esperó preciós. Això ha dit Esport 3 sobre l'acció del gol.
Sí, sí, jo crec que és el dels millors gols que he ficat així, una mica més estrany i molt content.
Me l'has d'explicar, com... s'arriba a treure aquest recurs per marcar aquest gol?
Bueno, a mi l'Albert m'havia dit que anés a anticipar quan s'entressin, he anat i m'ha arribat la pilota i he marcat.
No és tan fàcil perquè marques d'esperó, d'esquena, és instint o què és?
Bueno, jo quan he vist la pilota he intentat rematar-la com sigués i ha entrat.
Rafa Márquez també ha destacat què pot aportar Guiu al filial blaugrana.
Y bueno, Marc, yo creo que tiene esta calidad, ¿no? Que en cualquier momento él puede conseguirse una jugada de gol y pues así son los goleadores, ¿no? Así que lo tratamos de aprovechar también.
El Barça Atlètic jugarà la propera jornada també al Johan i ho farà rebent diumenge a la Cultural Leonesa, situada justament per sota del Barça, amb els mateixos 41 punts en un partit amb clar sabor de play-off. Pel que fa a la resta d'equips catalans d'aquest grup 1 de Primera Federació, el Nàstic ha aconseguit un punt valuós als minuts finals al camp del Sestao, que el manté al capdavant de la classificació. D'altra banda, el Cornellà també ha empatat a casa davant el Logroñés i ho ha fet a 0 en aquest cas, mentre que el Sabadell, després de 4 mesos sense sortir de la zona de descens, finalment ho ha aconseguit amb el triomf per 0-1 al camp de la Reial Societat B.
Gràcies, Martí. Bé, és un golaç. Ara veia també a les xarxes que algú deia estil Cruyff. Saps aquell holandès volador? Una mica així que estira la pota, però clar, aquest és, no? Aquest és un pèl diferent, no? Perquè va buscar la...
Ell ja era, el de Cruyff, era ja pilota passada al segon pal, va aixecar la cama un metre sí, i mig que... per tocar-la, era més complicat.
Sí, sí, aquest és espectacular, aquest gol. Realment té bona pinta aquest nano, té només 18 anys, té només
molt
18 anys.
Pinta.
I ahir estava a Vigo, deia, sí. Clar, clar, o sigui, ahir el convoquen, avui torna cap aquí, i ara amb el filial, han guanyat 3-1 al Rayo Majadahonda, i estan en zona de playoff, no sé, a veure, va saber si té opcions de pujar a segona.
I normalment has d'estar bé de tarro quan han convocat amb el primer equip i després te toqui jugar amb el filial i això,
Clar. I que segueixis fent gols, és una bona notícia, no, també? Que estiguis endollat amb el filial i que segueixis fent gols. Ens alegrem molt pel Marc Guiu, a veure si té alguna oportunitat més amb el primer equip, perquè les vegades que l'hem vist, no?, o ha marcat, com el dia de l'Atlètic Club, o ha tingut ocasions, el dia de l'Anvers, diria, també, va marcar,
sempre
no?
Sempre ha generat sensació. La Champions. Inclús, crec que va jugar uns minuts contra l'Atlètic de Bilbao, si no recordo malament, de Copa, al final,
sí,
crec, pot ser.
Crec que sí.
I també va estar per allà que va tindre alguna opció. És un... és perillós, és un jugador a tenir en compte, evidentment.
També és dels vostres, no? També ho vau portar vosaltres. Sí, sí, sí. Que tenen una llarga llista. Hola, Joan Camí.
Bona nit.
Què tal? T'ha agradat el gol de Guiu?
Molt maco.
Sí.
M'ha recordat salvar molt les distàncies a Ibrahimovic, també. Aquest tipus de moviment...
Ah, sí, és veritat.
Que fa el primer pal d'esperó. Vaja, salvar molt les distàncies.
Esperem que de tarro vagi millor que l'Ibrahimovic.
Sí. Sí.
Esperem, sí, sí, que el tingui més amb un plat. Sí que és veritat, sí. A veure, vens a explicar-nos una mica tot el que s'ha dit a Vallecas després d'aquest Rayo 1, Real Madrid 1. Us ha sorprès, primer de tot, l'ensopada del Madrid, o no?
No, perquè era un camp, jo crec, complicat, en canvi d'entrenador, i podia ser, però clar, estava veient-lo. I a la primera arriben, pot fer gol Raúl de Tomàs, i fa el Madrid, i jo dic 0-4.
I després, no? Després s'ha equilibrat una mica, no?
Ha arribat el penal aquest i...
Són mans, el penal, aquella discussió, no? Que a Mavinga li toca la mà i són mans, claríssimes. Ha jugat bé RDT, per cert. M'ha agradat avui. I el penal que ha marcat ha estat bé.
Avui ha estat... l'he vist una mica més endollat, més rapidet, més control. Fins ara... passava desapercebut i avui ha estat una mica més entonat.
Passava, la paraula és passava.
Passava.
Directament. T'ha sorpresa no l'ensopegada del Madrid? És que el Barça va ensopegar Vallecas, per exemple, recordo.
No, perquè és un camp, com deia, és un camp difícil i complicat i ells porten, no sé, de 14 o 15 partits havien guanyat un o alguna cosa així. Les estadístiques molt dolentes, les sensacions, algo millor... Però clar, hem vist el Madrid a la primera part ha estat molt bé el Madrid, molt bé, però a la segona doncs se li ha complicat, ja no ha pogut jugar de la manera que ell està acostumat, no ha tingut media tant el control i el Rayo li ha posat les coses difícils, per tant no és un resultat que diguis, és una sorpresa que el Madrid hagi empatat només, no, s'ho ha currat el Rayo.
Sí, sí, ara estava mirant aquesta dada que donava, sí, sí. Només 0-2 al camp del Getafe, el dia 2 de gener, i és l'única victòria des del desembre.
No, i el partit
des del desembre, eh?
Se li ha acabat de complicar quan han expulsat en el Carvajal, després s'ha acabat ja.
Bé, és veritat que es perdrà la pròxima jornada de Lliga, Dani Carvajal. A veure, què s'ha dit, Joan?
Doncs li han preguntat per moltes coses, una d'elles serà habitual d'aquí a final de temporada, que és Mbappé. Li han preguntat si les notícies sobre Mbappé han afectat el rendiment de l'equip i Ancelotti s'ha emprenyat a la seva manera.
Contesto una pregunta. ¿Cuándo no hemos estado concentrados? ¿Cuándo? Yo creo que sí, siempre. Siempre, también hoy, que las cosas no han salido tan bien. Creo que no a este equipo, a reprocharle algo en esta temporada, es muy complicado.
Defensant el seu equip Ancelotti, que ha valorat el punt clau, diu, per aconseguir la Lliga. Tenen l'obligació de guanyar, però si no ho fan, han d'empatar.
Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, ma yo pienso que para ganar una Liga, los partidos que tú no puedes ganar, no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final... puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la Liga.
Preocupat que està, eh?
No, però és el que dic jo, m'heu dit, oi, està preocupat.
Li rellisca tot, no?
No, però té aquest temple, no?, que ni quan no guanya es fot massa nerviós, ni quan guanya el veu saltant d'alegria, no? Bueno, i això en un equip gran és important.
És un gran bomber, en aquest sentit. És un gran apagafocs, a dir, no passa res, però si s'han d'empatar aquests partits per guanyar la Lliga. I llavors et gira el relat i dius, hòstia, clar, si amb aquest punt guanyarà la Lliga el Madrid, no? Clar, sí. És bon això, el tio.
Més coses. Ha valorat l'arbitratge de Muñiz Ruiz. Els blancs s'han queixat molt de l'expulsió per doble targeta groga de Carvajal i un penal no assenyalat, diuen, sobre Camavinga, una empenta d'Isi Palazón a Camavinga. Ha dit això, Ancelotti.
No, he hablado de la roja de Carvajal, he hablado de los agarrones, que para mí son todas tarjetas. A mí me ha explicado que no siempre los agarrones son tarjeta y ha aceptado la explicación. Para mí el partido del árbitro ha sido un buen partido.
Doncs Ancelotti deia que era un bon partit de l'àrbitre, res a veure amb Real Madrid Televisión, que ha tornat a parlar de l'arbitratge un dia més.
A veure.
Ahora hablamos de lo futbolístico, del empate a uno que saca el Real Madrid, o mejor dicho, pierde dos puntos en Vallecas, suma 62. Ha habido un posible penalti a Camavinga, solo hemos visto una imagen rápidamente, posible. Dicen los compañeros que han visto más repeticiones después, creerás por Real Madrid Televisión, abajo en la redacción, porque en la retransmisión no se han visto más repeticiones que tan solo una. Y desde lejos, penalti de Isi, empujona a Camavinga. Y luego el tema de las amarillas, que esto pasa, Miguel Ángel, tú lo sabes mejor que yo, en muchos partidos. Lo de Carvajal no puede ser segunda tarjeta amarilla. Es que dejas a un jugador sin jugar la próxima jornada frente al Sevilla.
Sí, és el que té una expulsió, merescuda. Saps que espero un partit de Lliga i que no jugarà el Madrid-Sevilla.
No, és que ara el Madrid té dos partits després de... Té dos partits que són complicats, eh? Sevilla i València.
El retorn a Mestalla de Vinícius del dia 2 de març, que ja l'estan preparant allà, amb tot el que va passar, recordareu, l'episodi del racisme, que si mono, que si tonto, no, que no sé, que no se sap què es va dir... Bueno, perdoneu. És que aquell dia expulsen Vinícius i li retira la vermella al comitè. No sé si recordareu això. Mm. Que això és una de les últimes vermelles que ha retirat el comitè de competició. Va ser a Vinícius, aquell esperpèntic dia de Mestalla. Doncs això passarà d'aquí dues jornades. Bé, què més ha dit Madrid Televisió? A veure.
Doncs han despotricat del col·legiat d'avui, Muñiz Ruiz.
A ver, primero yo creo que este hombre, el Muñiz Ruiz, y lo digo así, tal y como siento, creo que por lo que ha demostrado en el partido de hoy no está capacitado para partidos importantes. O sea, la sensación que me ha dado el criterio ha sido totalmente dispar y diferente.
Y se ha encaixat també del famós relat.
Sí, sí, esta es una jugada que la veíamos una sola vez en la retransmisión, en directo.
Que era esta repetición la que han ofrecido
porque,
tan solo.
Efectivamente, porque no nos ofrecían más imágenes y aquí volvemos, aquí la culpa es de la realización donde nuevamente se pretende dirigir el relato. El relato se puede dirigir por acción o por omisión. En este caso es por omisión.
Y para acabar, y en la mateixa línea, han carregat contra Mediapro.
Tan lamentable es que no haya intervenido el VAR, como peor todavía es que desde la realización televisiva de Mediapro nos intenten mediatizar el relato, no ofreciéndonos la jugada de lo que estaba sucediendo con un penalti que, tal y como podemos ver y apreciar, es clarísimo.
No falta comentar res, és que perden tota la raó, perden la raó quan fan tot això, perquè és que avui, bueno, jo també estic veient el partit a casa, no hi ha cap acció. El penal és penal, però són mans separades del cos, i aquesta acció de Camavinga, jo no la recordo, aquest possible penal que es queixen. Vamos, no sé.
Jo tampoc, fins i tot hi ha una acció a la gent d'aquesta estonta que ell posa el peu per ahí, que l'altre del Madrid li toque el peu, que igual si l'àrbitre ho veu i pot dir que és penal també, eh?
Ara, jo amb el que ha dit Ancelotti, jo, això de les agafades i tot això, que a vegades són targetes i no són targetes, jo aquest criteri no l'entenc. Jo veig al mig del camp jugadors que se'n van i el migcampista o el defensor els agafen,
sí.
No els deixen marxar i no els ensenyen groga. Jo és que no ho entenc. No, en veritat, jo...
Però perquè l'acció continua i se n'oblida, no? Per què vols dir?
No, piten falta, piten falta i ja està.
Que no representa
prometedora. Però llavors els jugadors és el que fan. O sigui, no és prometedora, però t'agafen i t'estiren. I ja està, no passa res.
Però si més que en cada corner hi ha tres penals.
No, bé, sí.
I va l'àrbitre i diu, escolta, els amenaça i tal. I segueixen agafant-se igual.
Però el problema és que van introduint normes que estan subjectes a la interpretació, i això el que genera cada vegada és més dubtes, és més quan ni l'Angelotti ho sabia, que depèn de quines agafades no són targe, no? Per tant, sembla que ho van complicant, no? Més de facilitar-ho, no?
Jo això de les agafades no sé què diu el reglament, no ho sé, però jo ho tinc clar. Jo, agafada d'un jugador que a més estàs tirant, que no el deixes i no sé què, jo ahí targe groga.
Tu ho tindries claríssim. Hi ha tantes decisions que no entenem a vegades de l'arbitratge, que s'haurien de replantejar moltes coses.
No.
Avui també unes mans involuntàries que les veu tothom, i Luis García Plaza en el Betis a la vés reclamant mans, perquè ens hem tornat bojos, perquè ens pensem que qualsevol pilota que va una mà és mà, i no pot ser. Sentit comú, hauríem d'aplicar el sentit comú, el que dius tu, talles un contraatac, agafes de la samarreta, groga. L'agafes, groga.
Jo
Carvajal, expulsat.
El penal del Madrid, de Camavinga, que se gira i li toca, evidentment li toca. Jo hagués assenyalat penal, com han assenyalat, però per una raó, perquè el xut anava a porta.
I desvia la pilota. Ocupa un espai.
No és tan així, eh?
Bueno, ocupa un espai que no és antinatural, l'espai.
Es gira i li toca, sí. Li toca perfecte. Però és que el xut anava a porta. Què hagués passat si no l'hagués tocat amb el braç? Doncs igual hagués entrat, el porter hagués parat, perquè era un bon cacau. I per això és penal, claríssim.
Claríssim. Compte 12:33. Tenim novetats del futur de Mazzarri al Nàpols.
No.
A veure, Camí, què passa?
Sí, perquè Mateo Moreto, que acabem de parlar amb ell, que avançava aquesta informació, acaba de dir, a través del seu compte de Twitter, que la Federació d'Eslovènia ha donat llum verda a Francesco Calzona per cobrir el doble rol d'entrenador i directiu entrenador i directiu del Nàpols fins a final de temporada. Demà hi ha aquesta reunió important, per acabar de segellar els contractes i, en principi, segons Mateo Moreto, doncs, anunciar-lo com a nou entrenador.
Doncs Francesco Calzona, aneu buscant amb aquest nom, és l'actual seleccionador d'Eslovàquia, que ha de dirigir Eslovàquia a l'Eurocopa 2024 d'aquest estiu, però durant uns mesos es dedicarà a dirigir el Nàpols.
Ha perdut el pèl molt ràpid.
Tots els entrenadors, sí, és que estem veient una foto aquí de com és, si no li posava ni cara a Francesco Calzona. Ara estic veient la foto i sí, ha perdut bastant cabells. No, anava a dir, hi ha una aturada de seleccions al març. Ara, el dia 20 de març. Vull dir, aquest senyor que farà un mes amb el Nàpols, se n'anirà a Eslovàquia durant el mes de març i tornarà a l'abril amb el Nàpols. Hòstia, la situació és raríssima. Que això es fa molt en el món del bàsquet. Que, no sé, si la FIFA ho permet o qui sigui, l'organisme que sigui, però ho trobo raríssim, tot això. No? Tu el coneixes, per cert? Tu que mires
el
futbol internacional?
No,
Eslovàquia no la tens vista.
No arribem tan lluny.
ja el descobrirem, aquest tal Calzona.
Però crec que en aquesta situació, i com explicava el Moreto, que tingui tan vincle amb el Nàpols, que ja hi hagi estat, que més porti gent de la seva confiança, que coneix el club, en una situació d'urgència, doncs pot ser una bona solució, tenint en compte que ara no buscaran un entrenador top, perquè és difícil contractar-lo.
De totes maneres, dius que al mes de març...
Hi ha una aturada, ara.
Vale, els equips no jugaran.
Sí? Ah, no. No, per això que se'n pot anar a Eslovàquia.
Sí, els ajudants d'ell faran la feina d'entrenaments cada dia.
M'ho hauran d'explicar molt bé, això.
No hi havia el Higgins, que crec que va ser seleccionador de dues seleccions alhora.
Ah, sí? No, ara no recordo aquesta. Ja me la miraré, sí.
Pot ser. Durant uns mesos amb un... Crec que va fer alguna cosa d'aquestes. Crec que no ho sé.
Però això el bàsquet es fa molt, és que Ariolo era seleccionador espanyol i entrenava la Virtus de Bologna molts cops, o l'Unicaja, o l'equip que fos. Vull dir, això amb el bàsquet es fa molt habitualment. De l'Atlètic de Bilbao a Girona, que ara trucarem a l'Agut, què n'esperes demà, Joan? Bon partit, no?
A mi em sembla un dels millors partits que es pot veure ara mateix a la Lliga Espanyola, eh? A més, dos estils diferents, però dos equips molt reconeixibles i que prometen espectacle. El que tinc clar és que els dos aniran a buscar la porteria contrària als 90 minuts, cadascú a la seva manera, i a més l'Atlètic a Sant Mamés ja sabem com planteja els partits. No sé, repte molt exigent pel Girona, però també ha demostrat que és un equip que té recursos per superar diferents reptes.
A veure si s'aixequen de la golejada del Bernabéu. Gràcies, Joan, fins ara.
Bona nit.
És un partit maco, eh? Són dos estils de futbol totalment diferents. El Girona que vol controlar, que vol tocar, que vol manar, i els altres que volen anar...
Tota castilla, eh?
Tota castanya.
Ara truquem un bon amic, com és el Miquel Agut. Home. Vinga, de seguida aquí el Tu Diràs.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93-201-8733 o a info@soleillach.com.
No et perdis Macbeth, de William Shakespeare, amb Laia Marull i Ernest Villegas de protagonistes. Pau Carrió dirigeix la història maleïda d'aquest general que, enlluernat per una trobada amb tres éssers malignes, entra en una espiral d'ambició i de destrucció tràgica. Maquinació, poder i tragèdia, al Teatre Lliure. Del 14 de febrer al 17 de març, al Teatre Lliure de Montjuïc. Compra ja les entrades.
RAC 1.
Van por allí los héroes del sábado.
A RAC 1.
Van a intentarlo una vez.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Y ya están ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar?
12 i 38, recta final de la tertúlia d'avui amb l'Àngel Pichalonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona. Ens queda per repassar només el partit que tanca la jornada de demà, que és aquest Atlètic Club Girona, a les 9 de la nit a Sant Mamés i en directe a RAC1 amb el Miquel Agut. Hola, Miquel!
Bona nit, Àlex Pariser!
Partit importantíssim demà, que viurem en directe a RAC1, d'una banda, evidentment, per refer-se d'aquesta golejada al Bernabéu de l'última jornada, però després perquè és el rival directe per tancar la Champions o per mirar de fer un pas importantíssim per jugar a la Champions la temporada vinent. Però és que, a més, clar, qui t'havia de dir que avui punxaria el Madrid i que si el Girona demà guanya es torna a situar a 3 punts del conjunt blanc? Ho té tot el partit de demà.
Sí, és un partit que per tancar la jornada, déu-n'hi-do. De fet, quan vam veure el calendari i anant com van les coses últimament, vam pensar que aquest era el partit de la jornada tenint en compte els equips que el jugaven, però sorprenentment van a parar dilluns. Potser qui en sàpiga molt de tele dirà que de sorprenent res perquè per aquest mateix motiu va el dilluns. Però bé, en tot cas, és el partit que tanca la jornada i, com dius, té molts al·licients. Tot un Atlètic de Bilbao-Girona, tant de bo repeteixi el resultat de la temporada passada, 2-3, victòria gironina a la Catedral. Comencem escoltant Mitchell, que ha fet avui la roda de premsa. Normalment, en els partits a fora, fa roda de premsa dos dies abans. Avui ho ha fet a la vigília del partit. Han canviat els plans. I diu el tècnic que l'Atlètic Club de Bilbao és un rival duríssim.
Es un partido difícil, el Atleti es un equipazo, es el mejor, el equipo que más gols fa en casa. Tiene una presión a dalt, per mí la mejor de la liga junts a la Real Sociedad. En San Mamés es un equipo muy agresivo y que fa que tengas que está en defensa més temps del, por ejemplo, que nosotros volien.
Un Atlètic de Bilbao que recuperarà efectius ofensius com Nico Williams o com Guruceta, per exemple, i que, per tant, no tindrà mancances des d'aquest punt de vista. El Girona, per la seva banda, el dubte que té és Blin, Jan Couto estarà sancionat, com Mitchell, i d'altra banda tornarà Iangel a l'alineació de l'equip de Mitchell, a la gespa de Sant Mamés. El partit complicat, però sense pressió.
No hi ha pressió per ser un partit d'un rival directe, perquè tenim 14 partits encara i penso que nosaltres tenim una molt bona posició per anar a Europa, però hem de continuar guanyant partits i la pressió d'estar a dalt és una molt bona pressió per nosaltres.
I quan Mitchell diu que el Girona té una molt bona posició, diu la veritat, perquè és segon. Si perd, tindrà 7 punts de diferència amb l'Atlètic de Bilbao, o sigui, 3 partits de marge perquè els bascos els puguin avançar i fer fora de la Lliga de Campions. Són ells, els bascos, els que marquen la frontera ara mateix, però és que si hi ha victòria gironina, seran 13 punts de diferència a 13 jornades. Això equival a 5 partits de marge. Mitchell n'és conscient.
I si som capaços de guanyar en Sant Mamés, a l'Atlètic, tenint la sensació que Champions és un objectiu més a prop de lo que està fent l'equip. Serien 13 jornades i 13 punts al cinquè. Vol dir que l'equip estaria en un objectiu, penso, més a prop de Champions.
Home, si demà es fa la feina, Miquel, és que és com la Lliga del Madrid. La Lliga només la pot perdre el Madrid ara mateix. Si el Girona és capaç de guanyar demà, el Girona només podrà perdre aquesta plaça Champions la temporada vinent, perquè és que és pràcticament irremuntable, 13 punts en 13 jornades. Molt malament ho hauria de fer el Girona i molt bé hauria de fer l'Atlètic Club, no?
No, clar, i a més pensa, Aleix, que l'Atlètic de Bilbao també té la semifinal de Copa de tornada a l'horitzó amb l'Atlètic de Madrid. Tenen avantatge de l'anada, ja veurem què passa. Si juguen la final, vull dir que al final fer molts punts i recuperar grans desavantatges és complicat sempre, però no és en el context actual. De fet, l'Atlètic de Bilbao, després de jugar contra el Girona, ha d'anar al camp del Betis, ha d'enfrontar-se a l'Atlètic de Madrid a la Copa,
al Barça, sí.
Clar, o sigui que no té un calendari tampoc assequible. El calendari assequible al final tampoc no n'hi ha gairebé mai, perquè a vegades els resultats sorprenen i quan t'esperes que hi hagi algú que perdi punts els guanya, quan no t'ho esperes els perd. Però vaja, en definitiva que l'Atlètic tampoc no pot badar gaire i serà un duel fins a final de temporada, jo crec que molt interessant, i si el Girona aconsegueix la victòria, com dius, demà, doncs llavors ja gairebé que tindrà tres quartes parts de la classificació per la Champions a la butxaca. I de fet, Aleix, ja que parlem de l'Atlètic, deixa'm acabar escoltant Valverde, que avui ha fet la roda de premsa prèvia i que ha lloat els números i el paper del Girona jugant de visitant.
El Girona fuera de casa es suficientemente agresivo, un rival que solo ha perdido un partido en el Bernabéu, el segundo mejor visitante de la liga, bueno, y sus números lo dicen todo. Durante mucho tiempo ha sido el equipo que más en forma ha estado del campeonato, ahora el Madrid le ha pasado. después del partido del otro día y bueno, un equipo que está haciendo una campaña extraordinaria.
Doncs aviam si els números com a visitant continuen millorant a partir de demà a les 9, un partit en què els bascos tenen el dubte del central Paredes, que està amb gastroenteritis des d'ahir. Arbitrarà el partit Sánchez Martínez amb Melero López al VAR.
Demà us escoltarem. Bon viatge demà cap a Sant Mamés, a veure quina temperatura fa i quin partit fa el Girona. Tant de bo es pugui refer de l'última ensopegada. Miquel, gràcies.
Gràcies, Aleix. Una abraçada.
Adéu, una abraçada. Dani, Jordi, què? Partidàs, demà?
És un partit espectacular. Primer, de per si és un partit fantàstic, no? Però, a més, amb tot el que s'hi juguen tots, crec que serà un partit... I pel Girona, hòstia, una prova de foc, no? Primer, perquè si guanya té una recompensa extraordinària. També cal veure, aviam, com es refà d'aquest partit del Madrid. Fia moltes coses i el Bilbao, òbviament, que s'hi juga moltíssim, no? Jo crec que és molt atractiu. Jo, la veritat és que és un d'aquests partits que et fa il·lusió veure'ls i disfrutar-los.
No teniu la sensació que és una final? És a dir, clar, és que si guanya és més 13 amb el cinquè quedant 13 jornades. Vull dir, el Girona ho té fet, eh?
Una final és per l'Atlètic.
I, evidentment, també.
El Girona té marge.
Ja el Girona quasi s'assegurar-se.
Una final, vull dir, sí, rematar la feina, clar, gairebé, no?
Sí, el que passa és que el qui té més a perdre en aquest cas és l'Atlètic Club. Per tant, està la pressió està de la banda de l'equip de Valverde en aquest sentit, però a priori és un partit molt, molt atractiu, molt atractiu.
Guai, li pot fer un favor al Barça també, deixar 8 punts al Barça de l'Atlètic al cinquè lloc, enganxar-se a la Lliga, encara que no hi creguin o que no vulguin mirar-hi.
El Girona ha de fer-se un favor a ell mateix.
Sí, o de retruc. De retruc li fa un favor al Barça, també, potser.
Que són dos equips molt reconeixibles amb la seva manera de jugar. Vull dir, aquí no, ningú es pot portar engany. Pot haver algun matís d'algun equip, d'en Girona o tal, però els equips juguen com juguen. Vull dir, i l'Atlètic Club, saps que juga amb aquest 4-2-3 i que pressionen i que quan la tenen poden jugar directes perquè tenen uns trems que són ràpids, els Williams, o poden jugar al peu. Vull dir, tenen a Sancet, bon treball al mig del camp amb Rui de Galarreta i amb Vesga. Vull dir que i veurem si aquesta empenta i aquest bon treball de l'equip de Valverde doncs surt efecte, o per contra el Girona, que té l'altre estil totalment diferent de voler tenir la pilota, de jugar i d'anar progressant, doncs aviam quin dels dos s'imposa. Per això és tan atractiu, independentment que després la classificació sigui la que és, que també, però que és dels partits que avui dius ostres, ve de gust veure aquest partit, no? Perquè saps a què van a jugar els dos.
Ja dèiem, mirant el calendari fa setmanes, no? De dir, hòstia, el Girona té aquí Reial Societat, sí, Reial Madrid i Atleti de Bilbao. De moment porta un de 6, no? En aquest cicle. Demà és un bon moment, no? Per treure's una mica l'espineta i dir, escolta, això del Bernabéu va ser un accident. Un partit important també per això, a nivell de sensacions pel Girona.
Bueno, a nivell de confirmació, en aquest sentit. Bé, estem aquí i seguim estant. Vull dir, no m'ha agafat un batxe pel fet d'haver perdut, empatat contra la Real i haver perdut davant del Real Madrid. L'equip torna a reaccionar. Una mica em fent referència al que va passar a la Copa, aquesta derrota a Mallorca.
Mallorca va ser.
L'equip diu, ui, cuida ara.
Guanyen a Balaïdos, no va ser? Va ser a Balaïdos, no?
Va anar a Balaïdos i va guanyar, sí. Va guanyar, però amb entitat, no?
Sí. 0-1, és cert, però jugant molt bé, també.
Anem a veure, en aquest cas, jo, si algun equip o algun entrenador fa algun matís tàctic, jo el veig més a la part del Girona. Anem a veure, vam veure a Couto contra el Madrid, que va quedar rebentat i assenyalat i tot això, i a lo millor contra l'Atlètic Club, a lo millor opta per jugar amb una defensa de 3, i que la manera de veure el futbol serà la mateixa, independentment si jugues en 4, jugues en 3 o jugues, però igual introdueix algun matís.
A veure què passa. Teu Espanyol bé, no? 3-0, Braithwaite és l'heroi i vinga, no?
Sí.
Mira, avui a la nit s'ha tancat la jornada amb l'Elx 0, Eibar 0.
Sí, estan veient la primera part.
Bon resultat, perquè ara mateix Leganés líder 50, Eibar segon 46. A 4.
I el dissabte...
I l'Espanyol tercer, 44. O sigui, l'Espanyol està a 2 punts de l'ascens directe.
I el dissabte al camp de l'Eibar.
Eibar-Espanyol? Hòstia.
Això hòstia, sí, final. Hòstia, clar. Hòstia, des del 5 d'octubre que no guanyem a fora.
Aquesta sí que és bona.
Sí, però mira que s'ha parlat l'Espanyol, que no sé què, que molt malament, que no...
A dos punts de l'ascens.
Al final,
si guanyes el dissabte, doncs estàs
potser, les sensacions, que això que parla les sensacions, però no, potser no eren bones, no. Però al final estàs a dos punts de l'ascens directe.
Bueno, no, bones no eren, Jordi, ja t'ho dic jo.
Jordi, perdona una cosa, un tio que es va fugar la pretemporada i que és l'heroi ara mateix, Braithwaite, vull dir, no s'entén l'espanyol sense Braithwaite.
No. Real Olivan, que està Joan Cabrera de lateral esquerre.
No, perquè estava, es veu que sortia d'una lesió i no estava bé i tal, tenia els dos laterals a la banqueta, Ian Forn, el xaval, i Brian Olivan, i jugava Cabrera a lateral. Sí. No, però no van apretar. El Mirandés potser ha sigut l'equip més fluixet que ha passat per Cornellà. L'equip més fluixet.
Bueno, dissabte, prova de foc a Ipurua, eh? Sí, sí. Espanyol, estarem pendents d'això.
Que el Barça juga dissabte, també.
També, a un quart de cinc amb el Getafe, a Montjuïc. Aquest és un altre partit maco, eh, aquest?
Sí, sí, tindrà un equip incòmode al davant, sí.
Depèn del que hagis fet contra el Nàpols i vens com una bala, eh?
No, per això et dic, ara quan ens trobem diumenge que ve ja haurem jugat Nàpols-Barça i Barça-Getafe.
El Getafe també saps perfectament el que vindrà. A jugar.
Ja. No t'enganyarà, no?
Però Jordi, tu saps bé, dissabte un quart de cinc, venint de l'esforç i del viatge a Nàpols de dimecres, una pedregada.
Rotacions.
No, però això ho dius tu.
Està a marxa per rotacions.
No, però et marcarà molt el resultat.
Clar. Sí? Clar, l'estat d'ànim.
Si tu fas un bon partit, ja no et dic guanyar, eh? Tu fas un bon partit i tens bones sensacions, arribes allà al Getafe i tens moltes opcions de... I al revés?
No, és aquí, per això.
No, i al revés el resultat no és bo, és així.
T'esperem que sí, home.
Esperem. Jo ho he dit, clar que sí.
Una setmana tranquil·la, ens aniria bé tots, una setmana tranquil·la. Ho deixarem aquí, que queden 10 minuts per la una.
Si no, anirem al Big Data.
De la defensa, que ho busqui el de la defensa.
Això tenim deures pendents. Bueno, Big Pitchy, Big Roura i Big Solsona. Gràcies, diumenge que ve més. Una abraçada.
Adéu.
Vinga, fem una petita pausa, l'última, i de seguida rematem aquest Tu diràs de diumenge amb un parell de qüestions més de l'actualitat esportiva.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1.
Mireu qui m'he trobat aquí. No feu soroll. Escolteu. Escolteu-me.
Napoli, Napoli, Napoli. Forza Napoli, Napoli, Napoli.
Oh. Dimecres, a les 9, des de les 8 a RAC1. Vuitens de la Champions. El Diego Armando Maradona.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
Diràs amb Aleix Pariser. I guess...
Avui també hem tingut Lliga F, Lliga Femenina de Futbol. El Barça ha guanyat contra l'Atlètic de Madrid el Johan Cruyff per 2-0, gols de Salma per Ayuelo i de Vicky López. Però, més enllà de la victòria i que el Barça segueixi líder després d'aquella ensopegada contra el Llevant, avui ha estat el primer dia que Jonathan Giraldez ha valorat tot l'enrenou que hi ha hagut al voltant de la convocatòria d'Alexia Putellas amb la selecció espanyola. Janine Gallut, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix.
Has estat al Johan Cruyff. Què n'ha dit l'entrenador blaugrana?
Doncs ha confirmat la versió del club i ha donat a entendre que el Barça tenia intenció de que Alexia Putellas es quedés a Barcelona entrenant durant aquesta aturada de seleccions per seguir amb la recuperació de la lesió del genoll que arrossega des del passat 14 de novembre. Ara tot just comença a fer part de l'entrenament amb el grup de cara al final del seu procés de recuperació.
Yo la información que tenía el día del partido contra el Llevant es que no aniría convocada, y el día següent quan surt la llista apareix. Per tant, entenc que hi ha hagut algun tipus de conversa. No sé quines persones han estat involucrades en aquesta conversa, però sí que va ser una sorpresa a nivell personal per la informació que jo tenia.
Doncs parlava Giraldez d'una sorpresa a nivell personal, com ho va ser també per part del club. De totes maneres, ha afirmat que la convocatòria no depenia de ningú més que de la Federació Espanyola, tot i que els serveis mèdics del Barça van donar totes les dades de l'estat actual del procés de recuperació de la seva jugadora. Per cert, Aleix també ha confirmat que la convocatòria d'Alexia el preocupa a nivell de com es podrà recuperar.
Entenc perfectament que al final és una qüestió que no depèn de mi, no depèn del club. Nosaltres el que vam fer, al igual que fem cada vegada que hi ha una convocatòria, és enviar l'informe de l'estat actual de la jugadora. Això es va enviar, i a partir d'ahí hi ha totes les qüestions que tingui a veure amb la trucada i en aquest cas que la jugadora hi vagi, són qüestions que s'han de preguntar allà.
Més enllà de la convocatòria d'Alexia, el Barça ha sumat els 3 punts per seguir líder, amb 9 punts de marge respecte al Real Madrid, que és segon. I avui també ha jugat al Llevant les Planes contra el Madrid Club de Futbol, un partit que ha acabat amb derrota amarga per les de Sant Joan d'Espí. Perdien 2-1 al minut 99 amb una jugadora menys. I Cristina Baudet ha fallat un penal i ha enviat el rebot als núvols. Situació preocupant, doncs, la del Llevant les Planes, que, tot i mantenir-se desè amb 19 punts, només en suma 4 dels darrers 30. Tot i això, mantenen 7 punts de marge sobre el descens.
Encara tenen un bon coixí. Janine, gràcies.
Gràcies. After all the way we see, I
got my hands from my machine. I abans de tancar el Tu Diràs, un parell de coses. La primera, que ara a la 1 de la matinada, res, d'aquí a uns minuts, arrenca la final de la Copa Intercontinental Masculina d'hoquei patins entre el Porto i el Barça. Ens ho explica la nostra estudiant en pràctiques, Balma Simó. Hola, Balma.
Hola, Aleix, bona nit. Exacte, d'aquí a uns minuts començarà aquesta final a l'Argentina. El Barça buscarà la seva 6ª intercontinental, un títol que no guanya des del 2018. Al davant hi tindrà el Porto, que és l'actual campió d'Europa. El jugador blaugrana Joao Rodríguez ha valorat d'aquesta manera l'enfrontament.
Bueno, són un dels millors equips del món. No hi ha res que pugui dir que sigui nou per la gent. És un dels millors equips, tenen molt bons jugadors, ho fan molt bé, són els campions d'Europa. Serà un partit molt difícil per nosaltres, però per ells també, i bueno, hem d'estudiar-los molt bé ara demà al matí, fer una bona preparació del partit per poder endur-nos la Copa cap a Barcelona.
Fa una estona s'ha acabat la Intercontinental femenina amb victòria de l'hoquei Gijón contra el Palau, 2-1 als penals.
Llàstima per les palauenques. I aquest diumenge, Balma, també s'han acabat els Mundials de Natació, que s'han estat fent a Doha durant les dues últimes setmanes.
Sí, ho han fet amb una gran actuació de la delegació espanyola, que ha aconseguit un total de 10 medalles. L'or d'Hugo González als 200 metres d'esquena és la més destacada. El nedador balear també s'ha penjat la plata al 100 esquena i ha quedat 6è del món en el 50 esquena. Els equips espanyols de waterpolo s'han penjat 2 bronzes. Les diferents modalitats de natació artística han aconseguit 4 medalles, 3 plates i un bronze. I en aigües obertes, Maria de Valdés va ser plata en 10 quilòmetres. I en salts de trampolí de 3 metres, Adriana Badia i Nicolás García van penjar-se un bronze històric.
Felicitats a tots els nedadors i nedadores catalanes que han format part d'aquesta delegació espanyola i, evidentment, també els espanyols que han aconseguit aquests èxits en uns mundials de natació. Pròxima cita ja, als Jocs Olímpics de París. Ho deixarem aquí. Abans les portades amb l'Oriol Jové. Què diu demà la premsa?
Mundo Deportivo titula "Hi ha Lliga". Després de la punxada del Madrid, diu el Girona, avui es pot col·locar a 3 punts dels blancs. L'Esport titula "Operació Nàpols", ja es fixa en el partit de dimecres del Barça, el Diego Armando Maradona. L'Esportiu titula "Un mal trago", en referència a la derrota del Barça de bàsquet a la final de la Copa del Rei aquest vespre contra el Madrid. Deixa'm dir que l'edició de Girona, de l'Esportiu, evidentment es fixa en el partit del Girona d'aquest dilluns a Sant Mamés. Diu "Sumar és or", i a la premsa de Madrid, a la portada del Marca, "Ni rastre", el titular gran de la Copa del Rei del Madrid, de bàsquet, tampoc de la punxada del Madrid de futbol
ja
a Vallecas.
Ja sé per on van.
Iria Topuria.
Per la UFC, sí.
Sí. Diu que Topuria es proclama campió del món del pes ploma. Diu "És top", el titular. Encara no ha sortit la portada de l'As, però pel mateix preu et porto la del Corriere dello Sport d'Itàlia, que parla d'aquesta notícia que comentàvem de Mazzarri. Diu "Sempre più solo, impole calzona con Hamsik", sobre la banqueta del Nàpols. Hores calentes al Diego Armando Maradona.
Avui ho hem explicat, Francisco Calzona, l'actual seleccionador d'Eslovàquia, que si no hi ha cap canvi d'última hora, com ens deia Mateo Moreto, serà el nou entrenador del Nàpols de cara a dimecres a aquest partit contra la Barça. Gràcies, Jové.
Bona nit.
Adéu, a descansar. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a les vies de so i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. El candidat del PP a Galícia, Alfonso Rueda, assegura que els resultats de les eleccions d'aquest diumenge són un missatge pel conjunt de l'estat espanyol. L'actual president de la Junta ho ha dit després que els populars hagin revalidat la majoria absoluta del Parlament gallec amb 40 diputats. El bloc d'esquerres, format pel BNG i el Partit Socialista, no ha pogut donar la sorpresa i s'ha quedat amb 25 i 9 escons respectivament. I el Partit Regional Democràcia Orensana ha entrat amb un diputat. Vox, Sumar i Podem se n'han quedat fora. Doncs bé, Rueda creu que el resultat electoral demostra que Galícia no vol chantatges.
Galícia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitat Rueda per una videotrucada des del seu despatx al carrer Gènova de Madrid, una videoconferència en què també hi eren bona part dels membres de l'executiva estatal del partit. Les primeres reaccions públiques a la seu dels populars les ha fet la secretària general, Cuca Gamarra, que ha carregat contra els socialistes i contra Pedro Sánchez per haver obtingut els pitjors resultats del PSOE a Galícia. Madrid, Roger Perciba.
Sí, Gamarra ha comparegut davant els periodistes molt somrient, evidentment satisfeta pels resultats. S'ha carregat contra el Partit Socialista i contra Pedro Sánchez i aquí ha demanat una reflexió profunda de les seves polítiques. Gamarra vincula els resultats dels socialistes a Galícia amb l'amnistia.
Si abandones tus principios, si abandones tus siglas y abandones hasta tu propio candidato, y esto lo haces a través de algunos instrumentos donde sí se encuentra también la amnistía, evidentemente ahí tiene la primera prueba en este nuevo ciclo político de qué opinan una parte de los españoles.
La secretària general dels populars diu que els resultats a Galícia pronostiquen els resultats de futures eleccions generals, parla d'esperança perquè hi ha alternativa i diu que el Partit Popular continuarà la seva política de rebuig a l'amnistia com ha fet fins ara.
Per darrere del Partit Popular i com a líder de l'oposició s'ha situat el BNG, que ha pujat 6 escons fins als 25. La candidata dels nacionalistes gallecs, Ana Pontón, diu que és un punt d'inflexió pel partit.
Los grandes cambios no son fáciles. Sabemos que hay que pelearlo. Y hoy tenemos más fuerza para seguir peleando, porque aquí va a haber una organización y un grupo parlamentario fuerte para dar a cara por toda ciudadanía. Galicia se ha cambiado, esta campaña cambió no todo, y nunca nada volverá a ser igual.
I per la seva banda, el PSOE assumeix una travessa pel desert a Galícia. Els socialistes han tret el pitjor resultat de la seva història amb només 9 escons. Pedro Sánchez reunirà l'executiva de partit aquest dilluns, però de moment no es toca res. Ferraz manté la confiança en l'equip de Galícia. Enviat especial de RAC1 a Santiago de Compostela, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE, tant el gallec com l'espanyol, assumeixen la derrota sense pal·liatius. De moment no s'obrirà cap batalla. Un dels grans problemes és que el candidat, per sorpresa de tothom, José Ramón Gómez Besteiro, el van nomenar fa només 3 mesos i no ha provocat cap efecte sorpresa, al contrari, de fugida massiva de vots. Ferraz li manté el suport, la portaveu del PSOE, Esther Peña, si ho ha dit aquesta nit.
No ha sido un buen resultado. Confiamos plenamente en Besteiro. Es el mejor líder para recuperar la confianza de la mayoría de los gallegos y gallegas, porque creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca.
De moment el PSOE no se sent interpel·lat per res del que ha passat avui a Galícia i ho circumscriu tot al fet diferencial gallec.
Més enllà de Galícia, el major Trapero qualifica de grup criminal organitzat el que formaven José Manuel Villarejo i dos agents de la policia patriòtica, Antonio Jiménez Raso i José Luis Olivera. Són els que el van intentar involucrar en un cas de tràfic de drogues, segons explica TV3. Així consta la denúncia que Trapero ha presentat a la Fiscalia i que, tal com ja vam explicar, recull tots els documents i gravacions que els últims mesos han publicat diversos mitjans i que demostrarien com les clavegueres de l'Estat van intentar destruir Trapero perquè el vinculaven amb l'independentisme. I un últim apunt perquè Oppenheimer s'ha imposat aquesta nit als Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica del Cinema. La pel·lícula de Christopher Nolan s'ha endut 7 guardons, entre ells millor pel·lícula i millor direcció, i també millor actor per Cillian Murphy. Pel que fa a millor actriu, la guanyadora ha estat Emma Stone per Pobres Criatures. Tant Barbie com La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona s'han quedat sense cap dels premis a què optaven.